els podcasts de Ràdio Estel. Olor de tinta.
Aure Ferran, què et sembla si deixem la política a banda?
Fantàstic, i llegim una estona.
Que també, que convé, eh?
Que ens convé. A més, avui porto un tema que ens va amb el dia genial, perquè avui parlarem de literatura anglesa victoriana, de literatura clàssica anglesa, i l'únic que trobo a faltar a la taula avui és que ens aniria molt bé tenir una tassa de te, unes pastetes, perquè això... parlar de Jane Austen, per exemple, no diguis que no convida. Amb aquesta pluja, la tassa de te, una llar de foc, tindríem l'escenari ideal per posar-nos.
I per mi, si ja fos diumenge, a la tarda ja seria rodó, eh?
Vols dir? Millor un dissabte, que el diumenge vol dir que l'endemà treballem. Per tant, quedem-nos amb el dissabte.
Mira, tot cas,
qualsevol tarda és
qualsevol
bona
tarda
per llegir.
Bona. I qualsevol matí també. I, per exacte, tant, en aquest olor de tinta d'avui ens vols teletransportar en aquest moment, no?, que ens origina el fet de poder llegir aquesta novel·la, no?, anglesa.
Exacte, novel·la anglesa, que, anglesa clàssica. I ho farem a partir d'una iniciativa de la Viena Edicions, que és el Club Victòria. El que es pretenen és recuperar aquests títols clàssics de la literatura anglesa, que sovint en la parlem d'ella com a literatura victoriana, perquè la podríem enquadrar força en aquesta època de la reina Victòria, per tant, el que s'escrivia tant a Anglaterra com a les colònies en aquell temps. Però, certament, quan parlem de literatura anglesa clàssica, aniríem també una mica més enllà. Però ells també suposo que han volgut fer aquesta picada d'ullet, jugar amb aquest Club Victòria aprofitant aquesta època. I la veritat és que és una col·lecció que s'ha posat en marxa recentment, que està funcionant de meravella. Per tant, vol dir que hi havia, jo crec, molt interès per part dels lectors per recuperar uns títols que són clàssics i que aquí no sempre era fàcil trobar-los en català. Per
I,
tant...
que, i no sé, segur que estàs d'acord, Auri, mai passen de moda, eh? Són que aquests va, clàssics de rellegir-los sense data de caducitat.
A tothom a qui li agrada la lectura, jo crec que agafar Seny i sentiment, per exemple, sigui el moment que sigui, sempre és una molt bona lectura. A més, són una col·lecció, ja et dic que els títols són meravellosos, però és que a part, estèticament, és tan bonica.
És el que et anava a dir.
Ara, per exemple, tinc a les mans La formació d'una marquesa, que és el quart títol de la col·lecció. Són uns llibres tan bonics que els llegeixes, els gaudeixes i a sobre després tens la decoració perfecta per posar a la lleixa de la prestatgeria de casa. Per tant, vull dir que ho té tot.
Que queda amb ell a tot arreu. Per cert, aquell llibre que te l'estàs llegint,
si no m'equivoco. L'he acabat.
La formació d'una marquesa.
Sí, la veritat és que és un bon exemple. És de la Frances Hodgson Burnett i és un bon exemple del que seria aquesta literatura anglesa que et fa reflexionar d'una banda, trasllada a tot aquest moment, a aquesta Anglaterra, aquesta manera de fer, però per l'altra banda també et fa reflexionar de dir, ostres, segons quina manera d'enfocar els personatges tenien en el moment, a vegades avui en dia fins i tot ens podria grinyolar, però és tot tan bonic que acabes situant en el moment i entens que allò era la manera de veure-ho que tenien en aquell moment. Per tant, és molt interessant.
Mira, jo no sé tu, Aure, però a mi ja m'has arrossegat fins a l'Anglaterra victoriana. Si et sembla, ho acabem de rodonir això, no? I em sembla que avui tenim una convidada especial.
Sí, jo crec que la millor manera de rodonir-ho és convidar una de les dames fundadores d'aquest Club Victòria de Viena Edicions, que és la Blanca Pujals. Ella és editora i també cap de premsa de Viena Edicions, i crec que ens explicarà millor que ningú doncs, el perquè d'aquest Club Victòria.
Blanca Pujals, bon dia i benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat.
Per què sentiu aquesta necessitat que ens està compartint l'Aure de fundar el Club Victòria?
Primer és que neix ja no només com una necessitat com a editora, sinó una necessitat com a lectores. A mi m'ha agradat molt, i la Isabel també, som unes dames victorianes, ens ha agradat molt la literatura victoriana doncs, des de la primera adolescència. Jo crec que els lectors que comences llegint aquesta literatura anglesa doncs, ja t'enganxes i ets lector per tota la vida. I jo tenia doncs, aquestes diferents edicions, els tenia algunes en català de segona mà, moltes directament les tenia en anglès o en castellà i les tenia doncs, això a la meva biblioteca personal doncs, una mica allí de manera eclèctica, no? I el primer cop que vaig anar a Londres i vaig entrar a una llibreria d'aquestes tan precioses no?, que tenen a Londres, que són com un bé de Déu, i vaig veure que tenien doncs, aquelles edicions amb tots els meus llibres preferits en la mateixa edició, hòstia, aquí vaig fer un clic, no? Però llavors encara era advocada, encara tenia un tema enrere, i res, vaig començar a treballar a Viena, i amb la Isabel, és que som tan dames victorianes que cada tarda ens fèiem un te i patàvem una mica la xerrada, no?, que hi ha pausa cap a les 6, i jo feia temps que li anava posant la idea així, doncs, a poc a poc, que potser hauríem de fer això, però pensàvem que potser era una cosa que a nosaltres ens agradava molt, però que no hi havia potser tanta necessitat en el mercat, no? I llavors tot va venir ja el moment que ja la vaig convèncer definitivament a fundar el club, va ser perquè jo havia deixat feia molts anys Seny i sentiment i me'l van perdre, i quan el vaig intentar comprar en català no el trobava. no el trobava enlloc i vaig mirar i en castellà hi havia disponibles 29 edicions, per tant, és un llibre que hi havia una demanda lectora brutal, però no estàvem donant oferta en català. I a més, jo crec que també és un... Llavors, clar, d'aquí comencem a fer una llista és llarguíssima, trobem un munt de títols que no es troben en català i que eren importants de trobar en català, i a més, jo crec que començar amb Seny i Sentiment tenia sentit, doncs, per una banda, que ens havia, doncs, ja obert totes les alertes, no? Ja sonava gairebé l'alerta de, ei, això falta en català, i alhora el que comentava molt la Isabel és que posar-te a fer una col·lecció de clàssics anglesos amb noves traduccions, recuperant traduccions, en tapa dura, feia falta molt de seny, però també molt sentiment, no? Perquè tothom, quan ho vam proposar, ens va dir que si estàvem boges, que això no funcionaria, que tal, i en canvi la veritat és que estem molt contentes perquè la resposta dels lectors ha estat espectacular, però al final era una mica el que creiem, no? Que sí, que hi havia una demanda, però s'estava invisibilitzant i a sobre no els hi estàvem donant l'oferta. Llavors, bueno, vam tenir molt clar que ja que ho fèiem, doncs ens hi posàvem a tope, no? I que vam posar, doncs, tota la carn a l'assador, que diuen, i vam decidir, doncs, fer aquest disseny, doncs, molt cuidat, no? Alhora com molt anant com a les edicions aquestes angleses, ens inspirem molt en els papers de paret de l'època, en els vestits de les dones, en els xalecos dels homes, i també vam dir, doncs, mira, en lloc de posar, doncs, les editores o el consell editorial, vam dir, anem a dir el que som les dames fundadores del Club Victòria, i, bueno, jo crec que es demostra molt que ens estem passant molt bé fent aquesta col·lecció, però sobretot el que ha estat més bonic ha estat veure la resposta dels lectors, perquè ha estat abrumadora, diria gairebé.
És que vosaltres us ho passeu molt bé, però feu que nosaltres, sí, com a lectores, en aquest cas també ens ho passem molt bé. Parlem de Club Victòria, dues paraules que crec que deuen tenir prou significat. D'una banda, aquest Victòria, com comentàvem, el podríem associar a aquesta literatura victoriana, tot i que crec que no us voleu reduir només pròpiament en el tema de la literatura victoriana. I de l'altra, el Club, que és aquesta voluntat de fer comunitat, tenint en compte que hi ha tanta gent que sent passió per la literatura anglesa clàssica?
Ho has dit perfecte, la veritat, és exactament això. Per una banda, no ens volíem cenyir només a la victoriana, perquè, per exemple, vam començar amb Jane Austen, que és de la Regència, i el segon era del Foster, que és just ja eduardià. Per tant, cap dels dos primers títols era victorià pròpiament, i per tant vam decidir, doncs, això, començar com amb la Jane Austen i acabar amb la Primera Guerra Mundial. Però és això que alhora tots a vegades parlem de manera genèrica de la literatura victoriana i ens entenem que volem dir de tota aquesta literatura anglesa, no? Llavors volíem fer referència, doncs, per una banda, doncs, això, a la Reina Victòria, i per l'altra, doncs, el que comentaves del club, que al final el que vam veure molt és que hi havia moltíssims lectors de literatura d'aquest gènere i que havien trobat moltes vegades, és una cosa una mica solitària, no? Llegir, sobretot si comences com d'adolescent, potser ets com el raro, no? I que sembla que estiguis sol, i en canvi el que hem vist, doncs, sobretot a les xarxes, a Instagram, a Twitter, fins i tot a TikTok, és que hi ha una comunitat lectora que s'ha teixit, doncs, a través d'aquestes xarxes, i volíem donar la sensació aquesta de que tots formem part d'aquest club de gent que ens encanta la literatura anglesa victoriana i que tots tenim, doncs, aquest punt de comunitat i que ens agrada comentar-ho i que estem com junts, i a més, doncs, clar, no només vols un títol, sinó que al final vols anar fent la teva col·lecció. També era això, club social, la col·lecció...
Molt bé,
una mica una barreja.
De comunitat, no, Blanca?
Sí.
Blanca, estaríem... Ara hem mirat cap al rellotge i dic, mare meva, ha passat volant aquesta conversa. Haurem la Blanca. Escolta, perquè ara ens estaves desparlant, ens ho has explicat, que diguéssim que neix una mica entre IT i T, la Isabel Monsó, que ara l'anomenaves des de l'editora de Viena Edicions.
Sí.
És un luxe, no?, que ara pugueu trobar aquestes edicions en traduccions actuals. Remarquem aquest punt, perquè és important.
Sí, perquè a vegades, o sigui, ja són obres que són prou antigues, si a sobre afegim, doncs, més barreres amb el lector de traduccions carrinclones i antigues, doncs trobo que és posar encara més barreres, no? I en canvi, molta gent el que li agrada aquestes obres és que, clar, estàs llegint Anne Bronte o Jane Austen en unes traduccions que les protagonistes parlen un català molt semblant al teu. Poden dir frases que tu dius, les cartes que llegeixes, al final són molt properes, no? Llavors la gent també, jo crec que ha redescobert aquests clàssics perquè ha vist que els pot llegir d'una manera molt agradable i que, bueno, que entren molt bé i que no per això, bueno, les traduccions actuals, si estan ben fetes, respecten molt bé la bellesa de l'anglès original, però no es fan ni carrinclones, ni antigues, ni en un català, doncs, noucentista que ja no parla ningú. I tenim la sort de treballar amb uns traductors espectaculars que fan una feina meravellosa.
Blanca, fins ara heu publicat 5 títols, entre ells Seny i Sentiment, Habitació amb Vistes, Agnès Grey, 5 títols, 4 d'ells dones, un d'home. És això buscat, el reivindicar la literatura anglesa clàssica escrita per dones?
He de dir que no és buscat, perquè no és buscat, i però acaba passant, i això també ens passa a vegades amb els petits plaers, són coses que no són buscades, sinó que potser hi ha altra gent que té tendència a llegir més homes, nosaltres potser tenim tendència a llegir més dones. També són dones que al final, si van aconseguir escriure i editar en aquell moment, clar, és que eren la bomba, vull dir, és que eren molt bones, i no és buscat, però clar, és que són les millors, vull dir, són brutals, i sí que és una reivindicació, però bé, s'ha donat així, no ha estat tan deliberat.
Blanca, si et sembla, també desfem algun altre de tòpic, perquè sovint aquestes novel·les s'han qualificat de lectures per dones, no? Què respondries tu?
Jo d'això n'estic fins al capdamunt, perquè a mi més m'han dit com des de petita, no? Ui, aquesta que llegeix coses per dones, escrites per dones, hi ha com aquest fals estigma, no? Que si jo he escrit una dona serà només per dones, i a més no només dones, sinó com dones cursis, i a veure, però quina barbaritat és aquesta? Si per començar són llibres que parlen justament de l'emancipació com de la persona en una societat opressora, no? I que molta gent es pot sentir identificat, sigui dona, doncs perquè també parla molt del paper de la dona, però també d'altres, o sigui, al final és lluita de classes, és que és tot, és de reivindicar la pròpia ànima i la individualitat en un món que et vol controlar i oprimir, no? Llavors, això són temes tan universals que els han tractat tants homes com dones, que em sembla tan ridícul quan la gent diu que com que l'ha escrit una dona, doncs ja només pot ser per dones i per senyores, no? Que ja és, bueno, una barbaritat, no? I a més, és una cosa que també s'ha trobat molt en el cine de tassetes, que li diuen, no? Les adaptacions també diuen que són cursis i per dones. La gent diu que les floretes, no sé què, nosaltres hem dit, saps què? Voleu té? Doncs dues tasses, i no ens vam... Vam dir, doncs farem cobertes de flors, posarem una tetera, en plan, si no us agraden les tassetes, doncs aquí teniu dues tasses, no estem farts d'aquestes tonteries, i al final, qui no vol llegir una dona, no la llegirà si la coberta hi ha pistoles o flors, vull dir, li serà absolutament igual, perquè si no vols llegir dones, no llegeixes dones, no? I això... És un tema que, bueno, el portem una mica dins i em sembla que vosaltres també, no?
Clar, no, i és que és important remarcar-ho, perquè, clar, depèn de la lectura que facis d'aquests llibres, pots pensar que, si fas una lectura molt superficial, pots pensar que són classistes o fins i tot masclistes, però, clar, hem de tenir en compte el temps en què van escrits i tot aquest rerefons reivindicatiu que tu dius, que has de fer un esforç de lectura més profunda per entendre que hi ha tota aquesta denúncia, no?, a sota, i que, com tu deies, eren dones que en el seu temps van aconseguir publicar, i ja només per això ja eren valentes i ens han de treure el barret.
Clar, per exemple, Jane Austen, si no es llegeix atentament, sembla que només sigui gent que va de casa a una altra i que es vulgui casar, i realment el que està fent és una crítica social tant a les lleis que eren injustes cap a les dones, com de que la dona, si no es casava, es quedava al carrer, literalment, sense res, perquè no tenia dret a disposar dels seus propis diners, no podia treballar. Llavors, clar, si la gent no entén la ironia, la crítica social que hi ha darrere de les converses, bueno, això no és culpa nostra, doncs llegiu més atentament. Arriba un punt que la gent que diu que si Jane Austen és cursi, jo penso, hosti, doncs no sé quin llibre he llegit, perquè no he llegit els mateixos que jo, sincerament.
Sí, és que és molt important la lectura que en fem. El Club Victòria ens ha fet redescobrir, no?, aquesta literatura anglesa aquí a casa nostra, gràcies a aquesta feina que feu des de Viena Edicions. Però és una lectura que, si anem a Anglaterra, és gairebé obligada, i de fet ja el passat mes d'octubre se celebrava el que en diuen el Victober, on l'objectiu és precisament que tothom llegeixi literatura victoriana durant el mes d'octubre. Vosaltres us hi vau sumar, oi?
Sí, a mi el Victober, la veritat és que em va encantar i el vaig intentar promulgar molt. Clar, aquí com que he llegit tanta literatura victoriana, aquí llegeixen doncs potser obres més amagades dels autors, no? Aquí jo crec que a vegades hem de llegir ja les bàsiques perquè no les hem llegides. Hi ha molta gent que no ha llegit les Germanes Bronte, per exemple, que són un gran exemple de literatura victoriana i que des d'aquí us animo a llegir perquè són meravelloses. Les tres són superpotents. També hem volgut reivindicar molt l'Anne, que sempre havia estat molt oblidada, i us convido a llegir Agnès Grey perquè és una meravella de llibre. I el que comentes que allí, per exemple, no hi ha ni aquesta desviació de gènere, que aquí es diu que és lectura per senyoretes, i hem de recordar que, per exemple, a Anglaterra, un dels llibres que els soldats que s'anaven a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, dels llibres que més s'enduien eren de Jane Austen, que després, quan tornaven de la guerra, els recomanaven per tractar l'estrès posttraumàtic. Que un senyor com és Churchill, quan es va trencar la cama, va demanar a la seva filla que li llegís en veu alta Orgull i Prejudici. Vull dir que aquí, allí, aquestes tonteries no les tenen, gràcies a Déu, i esperem que aquí ben aviat tampoc estiguin, que jo crec que les estem esquivant, i que cada cop més la gent que puja ja no les té.
I tant que sí.
De mica en mica, Blanca Pujals, editora i cap de premsa de Viena Edicions, moltíssimes gràcies. Gràcies per presentar-nos a aquest Club Victòria.
A vosaltres per haver-me convidat. Que passeu un molt bon dia.
Doncs jo vaig apuntar totes les recomanacions. Molt interessant, la conversa amb la Blanca Pujals.
És que és una meravella i és una lectura obligada. A més, és això, l'edició és preciosa. Són llibres que hem de llegir quan sigui i on sigui. Si tenim la tassa de te al costat, fantàstic, però si no, i fer-li aquesta lectura més profunda, que dèiem, no ens quedem amb la superficialitat de dir, home, és que la marquesa, de la formació d'una marquesa, aquesta dona sembla una mica beneita. Llegim una mica més profundament i veurem que hi ha molta denúncia a darrere, tenint en compte quan va estar escrit.
Més recomanacions finals que ens fas fer, com sempre,
doncs
aquí a l'Ordre
de Tinta. Doncs mira, en aquest cas, una cosa que no té res a veure, per adults, m'agradaria parlar-vos de la col·lecció que ha editat La Campana, que ha decidit reeditar alguns títols de la sèrie A Peu, escrits per Josep Maria Espinàs, va escriure a partir dels anys 50, i el que feia era recollir les seves experiències vitals quan anava caminant per Catalunya, però també per València, pel País Basc, per Aragó, per altres terres. Com a homenatge a aquest autor imprescindible, s'ha reeditat títols com L'últim traginer, que és A Peu pel Pallars i la Vall d'Aran, Viatge a la frontera de la llengua, A Peu per la Llitera, i A la taula dels altres, A Peu pel Priorat. No són guies de viatge, són uns dietaris que mostren ben bé la mirada de foraster, no?, que tenia Espinàs quan feia aquestes caminades. Ell es deixa emportar pel paisatge i sobretot per la seva gent. Per tant, el que fa és ajudar-nos a submergir-nos en com era el territori en aquesta època.
Auri Ferran, tu saps que Josep Maria Espinàs també va passar per Torà.
Va passar per Torà i va passar per Pallars. Per tant, aquí...
La meva família és família traginers.
Què dius? Sí? Doncs escolta, per tant, la lectura de L'últim traginer, A Peu pel Pallars i la Vall d'Aran, per tant, te la recomano més que mai, i més amb aquesta edició tan bonica que ha fet la Campana, que crec que és un homenatge preciós, super necessari per Espinàs. Per tant, llegiu-lo i recupereu-lo.
Mira, de fet, clar, nosaltres estem parlant d'aquests magnífics llibres, els trobareu als Matins Estel, si entreu al nostre compte de Twitter.
Perfecte. I una segona recomanació, com sempre,
sisplau,
pels adults, en aquest cas, mira, hem anat a la Pobla de Segur, ja que parlàvem del Pallars, i des de la llibreria Xalamanga ens fan aquesta recomanació.
Soc la Núria Agulló, de la llibreria Xalamanga de la Pobla de Segur, i us voldria recomanar la lectura de la novel·la La vida autèntica, de la Montse Barderi. No només és un plaer pel tacte aquesta lectura de tapa dura i el gruix de pàgina perfecta per anar passant, sinó que ho és per tots els sentits. Té melodia, les paraules precises i acurades dansen per la història escrita en un català exquisit. La potent protagonista femenina del triangle de personatges, la Roxana, una editora sibarita, ho vol tot de la vida. Gaudeix empoderada de la força que li dona la maduresa, de la comoditat de la seva zona de confort. Aprèn a gaudir d'una solitud acompanyada. Ens fa pausar el ritme per reflexionar, ens apropa la filosofia, reivindica la felicitat crua i la va coent a mida que ens fa adonar de com de fràgil és la vida. Lluny de romanticisme, es traspua amor. I amor també a l'escriptura i a la lectura, a la literatura. Tot i que els llibres li serveixen de xupluc, s'ha d'enfrontar a aquelles pors que tancava en pany i forrellat per adonar-se de quina és la seva vida autèntica. Us el recomano ja des de la meva relectura. Ara que ja tinc la tranquil·litat de saber la història, puc assaborir un altre ritme a les paraules, descobrir el que m'he perdut, com sona de nou.
Que maco, quina manera d'animar-nos, des de la llibreria Xalamanga. Totalment. A descobrir aquest nou llibre de la Montse Barderi. I si et sembla, dues recomanacions pels petits de casa. La primera la tens ara tu entre les mans. És un àlbum de gran format que ha publicat Lundberg. Es diu La mejor mamá del mundo, és de Sebastián Pérez i Benjamin Lacombe, i està recomanat, jo diria, a partir d'uns 6 anys, però bueno, pot agradar a tothom, perquè també té moltes capes de lectura. Unes il·lustracions maquíssimes, uns textos molt tendres, amb un punt d'humor i tot, i parteix de la idea de quina és la millor mare del món, i per això es fixen les diferents mares que hi ha a la natura, i amb aquest punt humorístic va fent una repassada perquè acabem decidint, doncs, això, quina és la millor mare, la mamà aranya, la mamà lloba, la mamà pingüina. Llavors, la veritat és que les il·lustracions són precioses, els textos també són molt divertits, molt entranyables, i al final que cadascú tregui la seva conclusió.
Perfecte.
I decideixi quina és la millor mare de la natura. Per tant, aquest, La mejor mamá del mundo, que publica Lundberg. I la segona, de llibreria, no? Marxem de llibreria, en aquest cas fins a la Lilliput de Cerdanyola del Vallès.
Bon dia, sóc la Núria, llibretera de llibreria Lilliput a Cerdanyola del Vallès, i avui us recomano la meravellosa i horripilant Casa de la Iaia, un àlbum infantil fet per Xavi Salomó i Meritxell Martí i editat per Convel. És un àlbum ple de pestanyetes i amb moltes sorpreses amagades, on podem descobrir què li passa al nostre protagonista quan entra a una casa encantada buscant a la seva iaia. No us deixarà de sorprendre, té un munt d'il·lustracions molt maques i és d'aquell terror que diuen ells cookie, llavors amb un final molt sorprenent. Us el recomano molt i molt. Fins aviat.
Molt cuqui, tot plegat.
Molt cuqui, terror cuqui. És un concepte fantàstic per les criatures, terror cuqui. Em sembla que li agradaria a l'Olga Vallejo, que diu que li fa por, doncs aquest és un terror cuqui, per tant, jo crec que és una manera de que puguin entrar.
Sí, sí. Periodista Aure Ferran, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per fer aquestes bones recomanacions.
Olor de tinta, un podcast de Ràdio Estel.